Marina Pérez.
Encetem la segona hora de Carrer Major, el programa que fem de dilluns a divendres de 9 a 12, 7 emissores del Camp de Tarragona en col·laboració amb la xarxa de comunicació local. I aquesta segona hora intentarem superar la síndrome postvacacional i tornar a la rutina sense problemes, parlant amb un psicòleg. Anirem a ballar a Montblanc amb l'Escola Dansa, coneixerem a Núria Mora per analitzar el cel d'estiu a la Selva del Camp i acabarem viatjant en el temps per viure al mercat medieval de l'Hospitalet de l'Infant. Ja som a 30 d'agost, demà 31, s'acaben les vacances, molta gent torna a la rutina, a la seva feina, al dia a dia. Com és tornar a la rutina? Avui en volem parlar des d'aquí, des de Tarragona.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ràdio Ciutat de Tarragona, rctgn.cat.
I ho farem amb un psicòleg que ja tenim als nostres estudis, el Paco Díaz. Molt bon dia, Paco.
Bon dia.
És dur per nosaltres tornar a la rutina?
Doncs hauríem de dir que depèn. Depèn de... Pensa que ara ens trobem davant altres problemes com són també l'ansietat o l'estrès vacacional. Hi ha gent que el que li provoca estrès precisament és agafar vacances. I què fer durant les vacances, no?
Suposo que és això de voler anar en tot organitzat, no?
Clar, i de posar-ho tot en un curt espai, no? Posar tot l'any en un curt espai de temps com són les vacances, no?
Però existeix la síndrome postvacacional o no?
Sí, sí. De fet, a veure, el que és la síndrome postvacacional, hauríem de parlar del que és l'estrès, no? Que és, diguem-ne, una activació que tenim fisiològica, diguem-ne que està provocada per el significat que jo lo dono a una situació i la capacitat que tindré de sortir-me d'ella. Uh-huh. Llavors, clar, si jo arribo a que començo el treball i penso que no me'n sortiré, llavors això pot provocar una forta activació que jo puc entendre com una cosa dolenta quan realment simplement és un procés adaptatiu i res més.
I per què ens passa aquesta síndrome postvacacional? Perquè tu pots pensar que ho faràs, però pots dir no vull tornar de cap de les maneres a treballar.
Clar, però pensa que és com nosaltres signifiquem o donem significat a una situació, no? Uh-huh. De fet, si miréssim una situació problemàtica, seria aquella on la persona pensa que no serà capaç de sortir-se, de que tot li anirà malament, de que un altre cop tornar al lloc on ho passo malament. Llavors, igual poder no estaríem parlant d'un estrès, sinó estaríem parlant d'una ansietat, que és una por irracional, no?
Uh-huh. Hi ha diferència entre si has fet unes vacances d'una setmana amb si has fet unes vacances d'un mes?
Sí, òbviament sí, perquè, com t'he dit, estem parlant d'un procés d'adaptació i d'un procés de tornar a agafar hàbits. Si aquestes vacances, diguem, hem aconseguit desconnectar, significa que hem agafat uns hàbits que hem automatitzat i ara hem de tornar a agafar uns altres que, uh-huh, que havíem una mica oblidat, no? Però de totes maneres depèn de cada persona. Cada persona ho afrontarà d'una manera o d'una altra.
Ara has dit una cosa molt interessant. Unes vacances sí hem aconseguit desconnectar. Hi ha gent que marxa de vacances i no és capaç de desconnectar.
No. I hi ha gent que no vol desconnectar tampoc. I de fet, tant el que és a nivell de vacances com és a nivell de treball, és important planificar de manera conscient què faré per poder, diguem-ne, aprofitar al màxim tant el que és les vacances com el que és la tornada al treball, no? O sigui, quan tornem al treball, lo ideal seria jo poder planificar quines coses faré. Per exemple, una cosa que jo penso que és important és començar per les coses importants perquè no es tornin urgents. Uh-huh. I això també ho hauríem de fer en les vacances, de dir, doncs com jo me planificaré les vacances perquè tinguin un procés en el qual jo puc anar desconnectant de mica en mica i de mica en mica també anar connectant amb els horaris que tindré quan torni a la feina, per exemple. No?
Suposo que per evitar aquest síndrome postvacacional que se li diu, és important fer aquesta planificació.
Sí, molt important. Molt important, sobretot, per exemple, els primers dies de la tornada a la feina és molt important, o seria ideal, millor dit, que fos d'una manera progressiva. Per exemple, ideal tornar de vacances en una setmana amb un pont, o començar un dimecres. Pel fet de que jo podré anar-me adaptant a la feina, però després sé que tinc aquest cap de setmana per una mica recuperar-me i anar-me acostumant, no?
Però si això no és possible, què podem fer?
Mira, jo el que penso, més enllà de lo que és la tornada en si, uh-huh. és de què fem durant l'any. O sigui, nosaltres hauríem d'intentar que cada dia tingués un període de vacances.
Uh-huh.
No fixar-lo tot a quan facis les vacances a l'estiu, al Nadal i tal, sinó que cada dia hauria de tenir un estímul pel que jo, que vagi més enllà de la meva rutina de la feina, perquè si ho baso tot el dia a dia en anar a treballar, arribar a casa, tasques de casa, dormir-me, anar a treballar, doncs el dia a dia perd una mica de sentit. Llavors, què fem? Pensem en, bueno, ja quan arribin les vacances disfrutaré. No, hem de disfrutar cada dia.
Per tant, podem dir que, per exemple, sortir a fer feina i anar a fer la cervesa amb els amics, això és recomanable.
Recomanable i ara, sobretot, jo recomano aquests dies, que sobretot la gent que comença ara al setembre, que encara tenim força llum a la tarda, que l'aprofiti. Que no digui, ha començat la feina i ja s'ha acabat tot.
Mhm. També és important, suposo, desconnectar 100% de la feina i fer aquestes vacances.
Totalment. Cada context, cada moment del dia a dia ha de tenir una ocupació plena. En el sentit de, és com si tinguéssim un armari en calaixos, no? I que cada situació ha de tenir un calaix. La feina ha de ser un calaix, però que he de tancar per obrir, per exemple, el de la meva parella, els meus fills, els meus hobbies, amics, etc. No?
Estem parlant molt dels símptomes que podem tenir quan tornem de les vacances a la feina. Quant de temps pot durar tot això?
Aquí tornem a parlar de depèn de cada persona. Hi ha uns símptomes que poden ser de nerviosisme, de ser perfeccionisme, de que he de fer totes les coses bé, perquè no, si no, igual pensaran que comencen malament. Això dura molt poc, perquè és un procés d'adaptació i dura molt poc. Ara bé, si aquests símptomes perduren, ja estaríem parlant no d'una activació fisiològica, sinó d'un estat emocional patològic, com podria ser un procés d'ansietat.
També deu dependre de la feina que facis. Per exemple, si fas una feina que t'agrada, aquests símptomes potser o no els tens o els tens menys, i si fas alguna cosa que no t'agrada gens, els tens més.
Clar, tota la raó. Tota la raó, de fet, és el problema que darrerament en consulta ens trobem de gent que té ansietat vacacional. O sigui, està tan acostumat i gaudeix tant de la seva feina que quan arriben les vacances se sent com buit, no sap què fer i té unes ganes boges de tornar, no? Jo penso que tot ha de tenir un límit, un equilibri, no?
I què pot fer aquesta gent que té ansietat vacacional?
Simplement ha d'intentar centrar-se en tasques. O sigui, nosaltres estem acostumats a centrar-nos en el resultat. O sigui, jo vull anar-me de vacances, no? Però el que hauríem de fixar tota la nostra atenció és en què, en les accions, què he de fer avui, què faré avui que me farà sentir bé, no? O sigui, no tant en el resultat de m'he de sentir bé, no? Sinó més en l'acció, no?
Hauríem de viure més el dia a dia i no planificar tant?
Totalment, totalment. I això és una cosa que sempre parlem, de la diferència entre el que és la felicitat i el benestar, en el sentit que la felicitat és un estat puntual i el benestar és una cosa que depèn de nosaltres mateixos, que podria ser el que, diguem, tenim més acció per poder aconseguir aquest benestar, no?
Però és bo això de, per exemple, saber que marxes de vacances tal dia i planifica tot un viatge i està pensant, vull que arribi aquest dia per marxar en aquest viatge?
Sí, això és el que ara hem parlat del resultat, no? Estem pensant en el resultat, però no pensem en la tasca del dia a dia, no? En què fem cada dia o inclús quan hi ha gent que comença les vacances i ja al començar-les pensa que, ostres, ja aviat se m'acabaran, no? En lloc d'estar, ser conscient de cada moment de les vacances, aprofitar-lo, no? Viure, saber desconnectar en el sentit de que si ara estic de vacances, si no he de parlar amb altra gent o de parlar de la feina o de no, poder desconnectar.
I una altra pregunta que molts cops ens fem i es fa molta gent és què és millor, fer les vacances totes agrupades i fer un mes, uh-huh. o fer-les per separat i en un espai de temps més ampli?
Fer-les per separat. De fet, els països nòrdics, no?, que estan una mica més avançats a nivell de benestar, això ho saben i ho entenen molt bé a nivell de rendiment laboral. Mm-hmm. Llavors, reparteixen molt més les vacances. De fet, fan més vacances que nosaltres, però és que més repartides durant tot l'any, no?
I ja per acabar, per la gent que ens estigui escoltant, que hagi de tornar a la feina i que se li faci tot una muntanya, què ens recomanes?
Jo el primer que recomanaria seria... planificar bé què faré durant el dia. O sigui, no només centrar-me en la feina, sinó què faré després de la feina. Tenir projectes per a fer, pensar que el que és aquest ambient que tenim de vacances, no?, ho continuem tenint, tot i que tornem a la feina, i que podem fer coses fora de la feina que són els que ens omplin i ens faci sentir bé.
Doncs Paco Díaz, psicòleg, moltes gràcies per venir aquest matí a Carrer Major a explicar-nos una mica com hem de tornar a afrontar la rutina i el nostre dia a dia, i també com hem de fer les vacances, perquè això sí. Que m'has dit de la gent que s'agòbia perquè marxa, m'ha sorprès molt.
Sí, gràcies a vos.
Qui no ha anat mai de viatge i ha requerit els serveis d'un guia per descobrir els secrets del destí que ha triat? Els que estigueu convençuts que no ho heu fet, penseu quan vau demanar ajuda per trobar una direcció. D'alguna manera, també us van fer de guia. En qualsevol cas, els guies són una eina fonamental per conèixer aquell territori que ens és desconegut i que intentem descobrir després d'haver-nos meravellat en imatges. Però el guia no només se li demana que ens mostri tots aquells llocs d'interès que ens pot oferir el nostre destí, sinó també que ens faci una explicació detallada d'allò que veiem. Per això, una de les característiques indispensables per ser un guia d'alt nivell és dominar els idiomes estrangers. Si ens centrem en el nostre territori, l'anglès i l'alemany són dos idiomes que perfectament ens servirien per posar-nos el barret, agafar el mapa i dirigir el nostre propi grup de turistes.
Carrer Major. La ràdio no tanca per vacances.
Hem dit que ballaríem a Montblanc i volem anar cap allí per saber què ens ha preparat la nostra companya Alba Nebot.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Montblanc 107.0 FM.
Alba, què tenim avui?
Doncs, com bé deies, avui tenim molta dansa, i és que l'Escola de Dansa de l'Espluga està de celebració, perquè pot començar a donar títols oficials. Per explicar-nos exactament en què consisteixen aquests títols i per què es va donar-los, ens acompanya la directora de l'escola, la Jèssica Estadella. Jèssica, benvinguda als estudis de Ràdio Montblanc.
Hola, bon dia.
Parlàvem d'aquests títols que són oficials. Posa'ns una mica en context. Quins títols són exactament?
Sí. Bé, aquest any ja portem 2 anys rere a veure què podíem fer i què poder oferir, no?, als nostres alumnes, que hi dediquen doncs moltes hores a totes les disciplines que treballen, i volíem doncs buscar una manera de poder reconèixer doncs el treball que fan dia a dia, de poder certificar-ho d'alguna manera que els hi pugui doncs servir, no?, a nivell doncs de que han realitzat tots aquests anys de dansa. I bé, finalment l'escola ha entrat dins del Consell Internacional de la Dansa, que és una organització que està reconeguda de la UNESCO, i el que fa això, bueno, és unificar, no?, doncs, coreògrafs, ballarins, diferents escoles d'arreu del món, i et dona diverses possibilitats, no?, ja sigui doncs recerca de coreògrafs, o si tens idees o vols fer xerrades, també les pots realitzar. Vull dir, hi ha una àmplia gamma, no?, per poder fer doncs moltes coses. Dins d'això, hi ha un apartat, que és que si l'escola forma part d'aquesta organització, podem acreditar els nostres alumnes a través d'un certificat que donarà, no?, aquesta acreditació, uh-huh, dient que aquest alumne ha cursat el nivell 1, per dir alguna cosa, no?, de dansa clàssica, i li donarà possibilitat de passar al següent nivell.
Parlem tota l'estona de dansa clàssica o d'altres estils també?
Bé, no, aquesta era una de les coses no, que buscàvem, que poguéssim donar aquestes acreditacions a totes les disciplines que l'escola ofereix. Per tant, aquest certificat es pot adquirir amb qualsevol de les disciplines que oferim.
Quines són? Podríem fer dansa clàssica,
sí.
Potser contemporani...
Contemporani, jazz, flamenc i hip-hop.
Déu-n'hi-do. Sí. De tots els alumnes que teniu a l'escola, quants creus que estan ja preparats per tenir un títol que en certa manera professionalitza la seva dansa?
Bé, aquests títols, això sí que és un punt que vull deixar una mica clar, no dona una credibilitat de ser professional, ni molt menys. Simplement el que fa és que alumnes, per exemple, jo crec que és per el que està més dirigit de moment aquestes acreditacions, són alumnes que potser ja porten doncs, 5-6 anys a l'escola amb nosaltres o més, i el que volen és que tota aquesta feinada que portem acumulada no, sigui reconeguda. Simplement és això. Aleshores, penso que tots els alumnes que tenim ja, que són bastants, no? Adquirint ja una bona tècnica des de fa anys, penso que va dirigit més en aquests que no els que entren de nou, tot i que tots els alumnes que entrin de nou, benvinguts per poder tenir aquestes acreditacions, no? Però sí que és important que tot l'alumnat que estem fent créixer, que ja porta doncs, molts anys al nostre costat, li donem possibilitats de tenir doncs, aquestes acreditacions que seran reconegudes doncs, a nivell internacional.
Unes acreditacions que són reconegudes a nivell internacional, suposo que això, si alguns alumnes volen fer proves per entrar en escoles superiors de dansa i treure títols professionalitzats, també dona facilitats o no?
Bé, facilitats o no, penso que no, perquè no funciona així. El que sí que dona un reconeixement de dir, doncs mira, aquest alumne ha estat 10 anys no, cursant a l'escola del Casal de l'Espluga i ha superat el nivell 1, 2, 3, 4 i 5 de clàssic, per dir alguna cosa, o de contemporani, i bé, doncs si vol entrar en un conservatori sabran que han estat cursant tots aquests anys a la nostra escola i que ha estat avaluat, perquè això sí que per obtenir aquesta titulació han de fer 150 hores d'aquell nivell i han d'avaluar-se pel professorat, llavors bueno, sí que vol dir que aquell alumne ha tingut un treball potser més exigent que un alumne que potser ve a passar doncs, més aquella hora a gaudir-la o aprendre d'un aprenentatge diferent.
Tenint en compte que són uns títols importants, tant per l'escola com entenc també que a tu a nivell personal i professional poder-los donar, ha sigut molt difícil que se us certifiqués d'aquest dret?
Bé, la paraula difícil no sé si és la que toca, no? Però sí que ha sigut un treball de recerca de durant 2 anys, perquè això ja fa temps que ho teníem en ment, no? De que havíem de poder donar alguna cosa que certifiqués tota la feina que es fa. Aleshores, aquesta organització per poder entrar has de passar uns passos, no? Has de presentar currículums, has de presentar projectes a l'escola i això, i si t'accepten, llavors tens doncs, aquestes grans avantatges d'oportunitats. No? Ho vam fer, ho vam presentar, tot va ser un sí i llavors bueno, doncs molt contents per poder formar part d'aquest nou projecte i de poder acreditar els nostres alumnes que van superant els nivells adequats de cada disciplina.
En els anys que portes sent professora i directora d'aquesta escola de dansa, diries que aquí al territori hi ha bons ballarins?
Sí, sí, sense pensar-m'ho, sí. Bé, cada generació, no? Vas veient que hi ha generacions molt bones, hi ha generacions que potser no són tan creatius o bueno, la manera de treballar és diferent, però puc dir que sí. Jo penso també que és una de les bases no, que portem a l'escola, és que tothom que treballa amb nosaltres té moltes ganes, no? I el fet de tenir ganes jo crec que et dona possibilitats d'arribar a aconseguir el que realment vols. Llavors, penso que tots els nostres alumnes estimen la dansa i aquesta estima fa que el seu rendiment sigui excel·lent.
Quants alumnes teniu aproximadament ara a l'escola?
Bé, ara m'enxampes que no ho sé.
No passarà.
Però penso que al 100 i alguna cosa arribem.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Sempre ha sigut així? Sempre hi ha hagut el mateix interès per la dansa?
No, no, no. Quan jo vaig arribar aquí i bé, em vaig oferir per poder donar classes al casal perquè era una de les coses que volia fer quan acabés la carrera, només hi havia entre 12 i 13 alumnes, si no recordo malament. I bé, recordo aquella classe com si fos ara, això fa 10 anys ja. Jo vaig entrar, em van dir, pues, tens una classe d'entre 8 i 9 anys, no? Pues vaig pensar, vale, el nivell que havien de tindre, més o menys, em poso a fer la classe i veig que ningú em segueix, no? I dic, bueno, dic, aquí què passa? Dic, i mi una, molt espavilada, em diu, és que això no ho hem fet mai. Dic, vale, dic, llavors he de començar de zero, no? Uh-huh. I a partir d'aquí, bueno, pues la cosa es va animant, i crec que estem creant una escola molt maca i que, bé, que la dansa a l'Espluga comença a tenir molta força i a nivell de la comarca també, i que, bueno, per mi això ja és un regal.
Si jo ara, per exemple, que no he fet mai de la vida dansa, que ja no tinc 8 o 9 anys, hagués de, i em vingués de gust aprendre'n, podria venir a l'escola o ja esteu...
I tant.
No esteu més dedicats a gent ja que té un nivell?
No, no, això també és important perquè que m'ho preguntis, perquè sí que he tingut preguntes aquest any, de, ostres, la meva filla no ha fet mai, però no sé si tindrà el nivell. No ens dediquem a fer ballarins professionals ni molt menys, no? Vull dir, clar que tenim alumnes que són amb un nivell molt bo i que les seguim potenciant, però no volem crear una escola de professionals, sinó una escola on se pugui aprendre, gaudir i ballar, no? Aleshores, tenim un ventall obert ampli de totes les edats, des dels més petitets, que tenim alumnes de 2 anys, fins a adults, no? És més, l'any passat és quan vam iniciar aquestes classes d'adults, de dansa clàssica i contemporània, i la veritat que ens ho passem superbé.
Podem dir que tothom pot ballar?
I tant. Tothom que tingui ganes pot ballar, sí, sí.
L'escola està, doncs, de celebració. Creieu que això us atraurà més gent de la... potser del territori, que escollia l'escola per proximitat i ara potser l'escollirà pel títol?
Bé, bueno, pot ser, perquè suposo que aquestes acreditacions el que farà també és incentivar l'alumne, no? Vull dir, això és com anar a l'escola, no? Estàs a primer de primària, has de provar les assignatures per passar a segon. Bé, si tu estàs fent una activitat que a tu t'agrada, no? I tens aquesta motivació, et farà lluitar per passar al següent nivell i per passar al següent nivell. I llavors, bueno, pues això penso que és un atractiu que pot anar bé, que de cara, diguem, una mica a la presentació curricular de la persona, si un dia, doncs, jo què sé, té ganes d'anar a un conservatori o no, o no té per què passar per un conservatori, sinó per una companyia justifiqui d'on ve, que penso que això és molt important, no? De recordar sempre d'on vens, i llavors que tinguis, bueno, aquesta justificació que tu vas fer 14 anys de dansa a l'escola de l'Espluga.
I... perquè realment no deu ser fàcil ara mateix dedicar-se a la dansa professional.
No, bé, en aquest país gens.
En altres sí?
Sí, a nivell europeu sí, sí. Jo precisament fa el mes de maig vaig anar a ballar a Hongria, i bé, allò és un altre món, vull dir, el nivell cultural i la manera, no, de viure la cultura i de com tothom aprecia aquesta cultura és un altre món. Aquí estem, bueno... entenc que jo no m'hi vull ficar, però vull dir que tot el que és a nivell polític ens està tancant a nivell cultural, i bé, no avancem. Ballarins molt bons, no? Primers ballarins de grans companyies són d'aquí i han de marxar fora a l'estranger per poder viure. Aleshores, no ho estem fent bé en aquest àmbit, però bueno.
Doncs fem una crida a tothom. Primer a la població, de que paguem un moment la tele, anem al teatre, anem o mirem cinema de qualitat a la televisió, si el problema no és la televisió.
Exacte.
I que mirem també ballarins que els hi fa falta. I un altre als polítics, de que, companys, això si no ho aixequem entre tots, no ho aixeca ningú.
Sí.
Per anar acabant, surten ballarins de l'escola que després se'n van a conservatoris?
Sí, bé, com he dit, jo només fa 10 anys que estic darrere de l'escola. Vol dir que el procés encara, perquè algun alumne et vagi a un conservatori, no, potser encara ens queden més anys, no? Perquè com bé dic, amb les alumnes que vaig començar tenien entre 8 i 9, i en tenim una que sí, que ha entrat al Conservatori de Tarragona, uh-huh. I ara doncs, està cursant el grau professional de dansa. Llavors, bueno, estem contents, no? Perquè alumnes que s'hi vulguin dedicar i que tinguin ganes de promoure's pues, tota la feina que han fet. No? A part, també tenim un altre alumne que està visquent fora des de fa ja 3 anys, a Geòrgia, uh-huh. I que ella bueno, ha seguit ballant i ha estat en escoles molt bones d'allà i ha pogut compartir doncs, tot el que ha après aquí amb nosaltres en un altre país.
Suposo que això per vosaltres és una sort. Esperem que puguin sortir més alumnes així i, si no, que n'hi hagi almenys els que s'ho passin bé, els que vinguin a l'escola. Moltes gràcies per venir aquest matí a Carrer Major.
Gràcies a vosaltres.
Els amants de la música electrònica tenien una cita indiscutible amb la Selva del Camp. Estem parlant del festival Selvatec, un dels festivals de música electrònica més importants de l'estat. Fins l'any passat passaven DJs de renom per l'escenari col·locat a la Selva del Camp cada estiu. El festival atreia un gran públic el mes de juliol i les seves entrades s'exhaurien edició rere edició. Enguany els organitzadors han decidit no tirar endavant la 8a edició. La principal raó és que volen replantejar el format, ja que asseguren que la música electrònica ha perdut públic i per això s'han de trobar noves maneres de fer. Tot i això, des de l'organització han volgut deixar molt clar en tot moment que aquesta pausa no és un adeu per sempre i no descarten tornar a muntar l'esdeveniment l'any vinent amb nous ulls. Segons han explicat, volen que el mercat musical determini la seva nova direcció i fins i tot estarien disposats a canviar d'estil de música. Per tant, aquest canvi podria anar acompanyat d'un canvi de nom. Cal recordar que l'edició del 2017 va comptar amb més de 17 hores de música sense interrupció, 3 escenaris i més de 3.000 assistents. S'haurà de seguir de prop per conèixer la nova direcció que pot agafar aquest festival.
L'estiu sona al Carrer Major.
Estàvem parlant del Selvatec, un festival de la Selva del Camp, i precisament cap a la Selva volem anar perquè finalitza aviat el Selvestiu, un campus exitós on nens i nenes han gaudit d'un estiu ple d'activitats i jocs basats en el món de Disney a la Selva del Camp.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio La Selva, 105.8 FM.
Toni Mateos, tu què recordes dels teus campus d'estiu?
Recordo a la Núria de Torregrossa.
Ah, sí?
Sí.
Doncs,
sí, que bonic.
Doncs molt preciós, molt bon record. A veure, en qui
era
parla?
A la Vall de Núria, i hi havia una noia que es deia Nuri, de Torregrossa, i jugava amb allò de un conejo escapado a l'hora de comer.
Et va robar el cor.
Moltes m'han robat el cor.
Oh, doncs,
entre d'elles, Marina.
Oh, que bonic. M'encanta haver-te robat el cor, Toni Mateos. Escolta'm, en qui parlarem del Selvestiu?
Doncs parlarem amb la directora del Selvestiu, amb la Núria Mora. Mira, tu, quina casualitat, Núria, també. Núria, molt bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Bueno, cansats ja. A punt d'acabar l'estiu.
A punt d'acabar l'estiu. Com valoreu aquest Selvestiu, Núria?
Bueno, fem una valoració molt positiva, hem tingut molts nens, ha sigut una feina molt difícil aquest estiu, ha fet molta calor, hem hagut d'innovar moltes activitats, ja que no ens permetien fer excursions o fer moltes activitats a l'aire lliure. Llavors ha sigut un estiu de manguera, aigua, remull, xancletes, i que ara estem pagant tots els monitors perquè estem tota la majoria constipats i malalts.
Un campus de moltíssim d'èxit, Núria. Com us esteu prenent aquest èxit tan aclaparador que té el Salvestiu?
Doncs l'èxit, sempre dic que és gràcies a l'equip de monitors i a la bona organització i a les activitats que realitzen i amb el preu competitiu que tenim del casal. És un èxit que any rere any hem anat veient que augmentava. Uh-huh. I que aquest estiu per primera vegada hem hagut de dir que no amb alguna família de fora. Tots els nens de la Selva han tingut plaça, però nens de fora se'ls ha hagut de dir que no.
Suposo que deu ser una gran feinada de tot l'equip de monitors i també del cos directiu del campus. Quan comenceu a rumiar sobre el Salvestiu i quan us fiqueu a filar l'agulla?
Bueno, doncs a filar l'agulla fem el campus de Setmana Santa, que fem els 4 dies no festius, de dilluns a dijous sant. Uh-huh. Llavors, quan acaba aquest campus, nosaltres ja ens posem a treballar per l'estiu. A l'abril, normalment a l'abril.
A l'abril, déu-n'hi-do, uns quants mesets abans. Enguany la temàtica era de Disney. Com veu decidir aquesta temàtica?
Bueno, és una temàtica que l'any passat vam fer, per exemple, el Petit Príncep, és una temàtica molt dolça, que va tirar molt els nens. Uh-huh. I llavors el problema de que no tenim tots nens de 3 o 4 anys, sinó que hi ha nens des de 13 fins a 3, de 3 fins a 12 o 13 anys. Llavors és una temàtica on puguis jugar una mica amb que tots siguin protagonistes i que tots puguin participar de les activitats.
Uh-huh. Llavors, Disney és una aposta segura, no?
Sí, el Disney és apostar sobre segur. Uh-huh.
A més, Núria, també introduïu l'anglès dins del campus. Com ho feu, això?
A veure, això ho fem... És molt divertit perquè sempre els diem als pares. No fem anglès, sinó que juguem amb anglès. Uh-huh. El vocabulari de la setmana doncs, es va introduint en anglès, els vídeos que es poden veure, alguna activitat, com fem les curses d'orientació, el vocabulari, les instruccions són en anglès. Llavors, no fem anglès estrictament, però sí que juguem amb anglès.
Ara comentaves que Disney és una aposta segura, però que no tots són nens petits de 3-4 anys. Com ho feu, això de que adaptar els jocs perquè tots puguin participar-hi?
Bueno, els de 3 van per lliure, P3 va per lliure, P4 i P5 és un bloc, primer i segon és un altre, tercer i quart un altre, i 5 i 6 és un altre. Llavors van per blocs d'edat i les activitats es munten en funció de l'edat. L'única activitat que és de forma conjunta i que els equips se barregen és la gincama dels dilluns, que ho fan tots junts, se barregen totes les edats. Però després la resta d'activitats sí que de primer a sisè fan activitats conjuntes, però estan adaptades a nivell, però P3, P4 i P5 van una mica més per lliure a l'hora de realitzar les activitats, perquè són a nivell per ells, per l'edat que tenen.
Parlant de la gincama dels dilluns, suposo que deu ser un dels dies importants al campus, però tu quins destacaries també?
Jo em quedo amb els moments de la piscina. Uh-huh. Els moments de piscina és una qüestió molt forta de grups entre grans i petits que s'ajuden uns als altres, que intenten vigilar que no es faci mal i, sobretot, la nit al casal. La nit que ens quedem a dormir és una nit que veus que penses, mira, aquests petits tenen una mica d'un gran cor, que això ha sigut una mica gràcies a nosaltres, els valors que se'ls han donat durant l'estiu.
Hem anomenat així per sobre els monitors abans. Suposo que deuen ser l'ànima del Salvestiu.
Sí, els monitors són els...
Núria?
Sembla que l'hem perdut.
Sí, sembla que hem perdut la connexió amb la Núria. La intentarem tornar a recuperar, però primer hi escoltarem una petita informació.
Entrem a la biblioteca del carrer Major.
Avui a la biblioteca hi hem trobat el llibre d'Ignasi Riera, La revolta dels avis. El que no hem pogut fer amb els fills, tanta feina com teníem, ara ho farem amb els nets. Això he sentit a l'autobús. A casa em trobo un llibre que diu «El respecte als avis és la pedra de toc d'un poble amb ideals». I a mi, que m'acaben de comunicar que aviat seré avi, de sobte m'envaeixen un seguit de neguits. Avi? I de cop, el dubte. Anirà tot bé? Minuts més tard, al bar, una amiga m'explica la seva situació. He parlat amb les filles. Punt i ratlla. Cada setmana dedicaré 2 dies a fer d'àvia. Dimarts d'una neta i dijous de l'altra. I un cop al mes, un cap de setmana. I prou! La resta del temps el vull per mi. I no saps com s'han posat. Al voltant dels avis i les àvies i dels nets i les netes hi ha un munt de mites. Que si la saviesa dels vells, la tendresa dels nens, la bondat dels pares... Amb el seu optimisme habitual, Ignasi Riera ha fet un curs accelerat de formació per poder assumir amb tranquil·litat la seva condició de neoavi i ens dona un munt de consells per afrontar amb garanties de supervivència aquesta tendra experiència. La revolta dels avis, d'Ignasi Riera, publicat per Edicions 62.
Hem pogut recuperar la connexió amb la Núria. Estàvem parlant del cel festiu i dels monitors que fan realitat aquest cel festiu. Estàvem dient que són l'ànima d'aquest campus, no?
Sí, els monitors són les mans, els peus, els braços, els ulls. Són tot el campus. Bueno, no és un campus, és un casal d'estiu. Campus és més amb formació reglada d'un esport i nosaltres de regles no en fem cap. Que és tot passar-s'ho bé, xalar, disfrutar, envoltar-se i fer tot allò que no fan durant l'any i que estan de vacances i han d'estar en un casal perquè els pares, per desgràcia, la conciliació familiar no és l'òptima que podríem tenir.
El cel festiu ja arriba a ser el final, Núria, i per demà divendres heu preparat la gran festa final. Què és el que veurem, gaudirem i farem?
Doncs, si vens, faràs embrutar-te.
Embrutar-me?
Embrutar-te. Fem una festa holi, fem el concurs de pastissos i fem un sopar amb totes les famílies que han volgut venir. I una festa de tots junts perquè vegin els pares que els monitors, tal i quan estan amb els nens, com quan no, som unes personetes igual i que tenim vida fora, però que pels nens ho fem tot. És la nostra ànima i en la nostra feina, si no t'agraden els nens, on pots treballar. Són uns mesos molt durs, fa molta calor, tothom vol estar a la piscina i nosaltres doncs, a la piscina estem previsionant a nens petits i fent activitats per nens petits. Llavors això o t'agrada molt o no cal que t'hi dediquis. I doncs, vull tornar a recordar que gràcies al gran equip de monitors que hi ha un any i que cada any hi ha hagut, el cel festiu pot funcionar.
Perdona, Núria, Marina, dic que la festa d'aquest divendres, la festa Holi amb DJ, que ballen petits i grans, el concurs de pastissos on disfruten petits i grans, home, com hem dit, els nens disfruten molt, però els pares no vegis, Núria.
Sí, és una festa, és el que intentem, i nosaltres sempre diem que són moments que tu a casa amb el teu fill no fas, llavors és excusa perfecta per embrutar-te, gaudir amb el teu fill, fer activitats conjuntes i activitats que a casa doncs, no agafaries un pot de pintura i el tiraries pel damunt, perquè no pot ser, no és èticament correcte, però que si estàs fora i que mitjanament estàs obligat perquè t'has d'embrutar perquè el nen s'ho ha de passar bé, doncs treus aquell nen interior, que és el que dèiem, i aquest any és més aprofitant. A qui no li agrada, per exemple, veure dibuixos amb el Mickey o portar una samarreta de Disney o ser el nen petit de Peter Pan, que sempre hem volgut tot ser. Llavors és la manera de gaudir i fer que les famílies gaudeixin plegats amb els nens i nosaltres que haurem d'estar allà.
Núria, ara suposo que ha de descansar quan tot acabi i després?
Després la fira. Després del cel d'estiu, jo el pròxim que tinc és la fira, els tres toms, la fira, la festa major, el parc de Nadal, i, bueno, algun dia d'aquests m'escaparé després de... i marxaré de vacances.
Que ja toca.
Sí, el que més aviat ve són els Tres Tombs, que és el tercer cap de setmana, si no m'equivoco, d'octubre, i la fira, que és l'últim cap de setmana d'octubre.
Doncs Núria Mora, directora del Selva Estiu, moltes gràcies per atendre'ns i explicar-nos com ha anat i fer una petita avaluació d'aquest estiu.
Moltes gràcies a vosaltres.
I nosaltres ja ho sabem, Toni, divendres la gran festa final i anirem a la festa Holi.
Festa Holi, després concurs de pastissos que podrien agafar la gent del carrer Major com a jutges, no? Jo
sí,
m'hi presento voluntari.
Jo també m'hi presento voluntari a ser jutge d'aquest concurs de pastissos. Moltes gràcies.
I després
gràcies.
A sopar.
Lo del sopar ja seria diferent, perquè si ens hem empatxat a pastissos, després
anar
a sopar, no ho sé jo.
A la dutxa, amb el Festa Holi, amb aquests colors, ja veuràs tu, semblarem de Sant Martí.
Exactament. Moltes gràcies, Toni.
A tu.
Carrer Major, la ràdio no tanca per vacances.
Octavi August, l'emperador romà, neix al Palatí l'any 63 abans de Crist i en la seva carrera política va forjar un nou sistema polític autocràtic, que anomenem avui en dia imperi. Al capdavant del triumvirat va governar Sicília i Hispània. La seva estada a Tàrraco ha estat entesa com el revulsiu de transformació de la ciutat republicana en el que serà l'imperi, amb reformes urbanístiques com el nou fòrum colonial, el teatre o l'art de Barà. Certament, Roma sense August, l'imperi hauria estat una altra cosa. I la petjada a Tàrraco va deixar marca i va contribuir a fer-la una de les principals ciutats de l'Occident romà.
La teva mirada, la marca d'expressió de mig somriure, ganes de riure i les hores volen i així...
Era el segle XIX quan un captaire demanava sovint per la plaça de la Sang, sempre davant de l'església. L'anomenaven el Maginot i era alt i tenia la cara deformada. Es tractava d'un pobre que havia rebut el càstig del Sant Crist de la Sang per blasfèmia durant la processó de Divendres Sant. El Maginot havia imitat la imatge del Sant Crist, però mai va poder desfer aquest escarni, la cara glaçada en una ganyota permanent.
No sé què passa, però tu em toques la fibra i no sé què faria si no hi fossis algun dia. Vull trobar-te totes les teves vides, sóc tan cigala com formiga. No sé què passa, però tu toques la fibra. No sé què faria si no hi fossis algun dia.
Viatgem fins al 1983. Un con de nata i xocolata en bola, cobert de xocolata amb ametlles, va ser la gran novetat aquell any, amb el nom de Negrito. El Negrito va aparèixer per romandre als nostres cors gràcies a una gran campanya de publicitat i a una cançó enganxosa amb ritmes caribenys. Era el Frigo con Meneito. El Negrito acomplia amb molts desitjos. Si volies cucurutxo, en tenies. Si volies xocolata i nata, en tenies. I si volies ametlla cruixent, en tenies. I a més, a un preu de 55 pessetes de sortida. El Negrito va tenir germans a principis dels 90, un germà anomenat Blanquito, on es substituïa per xocolata blanca, o el Negrito de maduixa, però no va ser el mateix. El Negrito va desaparèixer a finals dels 90, amb un nom que sonava una mica racista, però va ser l'any 2005 que va tornar a les cartes de gelats amb el nom de Negriton. Jo prefereixo el Negritos.
sabies que a Suïssa es prohibeix tirar les llagostes vives a l'olla d'aigua bullent per cuinar-les? La nova legislació de protecció dels animals diu que cal aturdir-les prèviament i que no es poden conservar en gel perquè és un patiment injustificat. La nova regulació també pretén tancar les granges il·legals d'escadells i prohibir els dispositius automàtics per castigar els gossos quan borden. També dicta les condicions en les quals s'han de tenir els animals malalts o ferits i fa responsables els organitzadors del benestar dels animals quan participen en esdeveniments públics. Suïssa no és l'únic país on s'intenta protegir les llagostes, del que els activistes animalistes consideren un tracte cruel a les cuines. A Itàlia, el Tribunal Suprem va aprovar el mes de juny passat una llei que prohibeix tenir aquests crustacis vius en gel perquè considera que comporta un patiment injustificat abans de morir per fer un bon menjar.
Hem començat el dia explicant que avui era Sant Fèlix i, de fet, allí tenim el nostre company a Vilafranca del Penedès, i tenim el nostre company Arnau Martínez, que està a punt per viure aquesta diada de Sant Fèlix. Arnau, bon dia.
Bon dia, Marina. Doncs sí, estem a la plaça de la Vila de Vilafranca. Hem sortit volant de Reus cap aquí a Vilafranca i, de fet, ja hi ha gent al cordó aquest que es posa davant de la plaça de la Vila perquè puguin entrar les colles i primer, abans de tot, la tanda de lluïment ja està fet, així que en res aquí ja comença la festa i a partir d'un quart d'una al migdia els castells.
De fet, la meva pregunta avui és per tu, Arnau. Què fa una persona de Reus a Vilafranca del Penedès i a Sant Fèlix?
Bueno, Marina, és que jo t'he de confessar que sóc molt friqui dels castells, tant com tu, no diré que no. Faig cròniques per algun mitjà del Camp de Tarragona de castells i llavors, aprofitant que avui estaven les dues colles ballenques actuant aquí a Vilafranca, el dia segurament més important de castellerament parlant de la temporada, concurs de banda, hi havíem de ser també els del carrer Major.
Hi havíem de ser els del carrer Major i recordem que a partir de les 12 actuen la colla Joves Xiquets de Valls, la colla Vella Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa. Uns Minyons de Terrassa que sembla que no arriben al mateix nivell que la resta de colles.
Doncs no, els Minyons de Terrassa sembla que no arribin al mateix nivell que les altres colles. Les Joves potser també ha expressat algun dubte, però vaja, divendres passat les quatre colles van fer el 2-8 sense folre, així que imagino que serà potent els castells que podem veure. Al començament, a la primera hora informativa, discutíeu si seria històrica o no. Jo crec que haurem de tornar a posar aquell titular de Sant Fèlix històric.
No sé jo si l'haurem de titular per Sant Fèlix històric, però el que sembla que serà protagonista serà aquest 2-8 sense folre, que sembla que totes les quatre colles volen portar a plaça.
Sí, Marina, aquest 2-8 sense folre serà protagonista, però mira, si et sembla, hem enganxat un moment al cap de plaça d'aquesta diada de Sant Fèlix, que és el Jordi Bertran Ballenc. Avui també tots estem a Vilafranca, no, Jordi? Bon dia.
Bueno, avui som catalans, no? Crec, universals.
Com es planteja aquesta diada? Tot a punt ja veiem quasi el cordó fet. El Jordi és qui s'encarrega més de la part logística, diguéssim, com un director de la diada, en podríem dir, no? Perquè ens entenguem.
Bueno, aquí fa 3 anys els administradors, que són els veritables organitzadors de Sant Fèlix, aquesta figura històrica en què cada any l'Ajuntament delega amb 5 persones perquè organitzin no solament la Diada Castellera, sinó les altres diades de Castelleres i també el conjunt de la Festa Major, doncs van decidir crear aquesta figura del cap de plaça que intentem doncs, que ajudi a coordinar l'actuació a nivell dels efectius de seguretat, no? Ja estàs veient doncs, aquí a la plaça els voluntaris, l'equip de protecció civil, la policia local, no? Que faciliten les entrades dels balls i de les colles castelleres a la plaça. És molt important també la presència dels balls a Vilafranca, estem al context de Festa Major i ells també cooperen en que la dinàmica horària, des de que entra el drac, que és aquesta figura mítica, no?, de la Festa Major de Vilafranca i del imaginari del país, doncs també vagi tot amb tempo, no? Doncs tot aquest equip de gent fa possible que després la diada comenci a l'hora, no? I llavors durant l'actuació el que intentem és resoldre aquells dubtes que es poden produir, no? Però realment la feina prèvia la fem consultant amb les colles, parlant, consensuant els canvis, que cada any n'hi ha algun, i treballant prèviament.
Jordi, expliquem breument, si et sembla, els canvis. Enguany no n'hem vist tants com altres anys, que si s'avançava la diada, que si el sistema de rondes. Enguany principalment en són dos, un que la plaça no sigui un càmping important, no?
Bé, això és un consell que l'administració ha volgut donar. Sí, aquesta plaça té molt ADN casteller, festiu, no? I tots entenem que és una diada llarga perquè hi ha quatre colles, hi ha intents de màxima dificultat, però també és cert que mires, és una plaça que està preparada amb lavabos químics, amb barres perquè la gent es pugui habituar allà, per tant no té massa sentit que vinguem aquí una mica de turistes, no? Ja entenem que això, hi ha una part del públic que potser apareix per primera vegada i per tant li has d'explicar, no? És un consell sobretot dirigit a la gent que no ve habitualment a aquesta plaça, aquí estan, hi ha serveis, per tant evidentment no hi haurà un control de cap nevera ni de cap cadira, no? Però vaja, sembla que això no és un càmping, és evident, no?
Quines novetats més hi ha?
Bé, després hem parlat sobretot dels temes tècnics, alguns sorgits, doncs, per exemple, la diada de l'any passat. Enguany, a petició l'any passat dels Verds, es pot pujar als balcons un membre de cada colla per si s'ha d'acabar de quadrar la pinya, s'ha de donar instruccions directes a la canalla. Això ens hi vam trobar durant la diada de l'any passat, es va aplicar per decisió meva i enguany ho hem volgut consensuar amb totes les colles, no? Creiem que és més val que hi hagi un acord previ que no una decisió improvisada, que si s'ha de prendre es prendrà, però no és el més recomanable, no? Després també es van analitzar dues situacions tècniques, una el fet de que l'any passat la colla jove es va tirar dos castells de la mateixa tipologia, dos dosos, dos torres, i el que es va decidir davant del dubte si era lògic o no que es poguessin fer dues construccions de la mateixa morfologia, es va pactar amb les quatre colles per unanimitat en aquest cas que sí que es poden fer, no? Per tant, es poden fer dues o tres construccions iguals, si és en diferent alçada, però la mateixa construcció. Pensàvem que si no, el que es pot veure és una minorització del resultat final de la diada, no? I l'altra qüestió que es va introduir és que es poden veure dos castells simultanis arran del que va succeir a Sant Joan a Valls, en què la Colla Vella dels Xiquets de Valls va tirar dues construccions. Vam optar per explicar-ho, doncs, prèviament a les colles i dir que aquí s'adoptaria aquesta mesura perquè consideràvem que la pròpia plaça ja ho havia viscut antigament amb els castellers de Vilafranca i que també ja s'havia produït enguany en pròpia la mateixa temporada, doncs, aquesta situació. Per tant, seran les novetats importants. El tema,
doncs,
de la resta,
Arnau,
de coses,
Arnau,
el cordó que tu comentaves,
hem de fer
que ja veus que està disposat,
una petita pausa.
20 minuts abans,
et deixem parlant de Sant Fèlix, no? Després tornarem amb tu i ara tornem.